Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
Bon dia de nou a totes i a tots. Una altra vegada tenim el plaer i la sort de gaudir de la visita del doctor Paco Ester. Doctor, bon dia.
Bon dia, Miguel Àngel, i bon dia a tots els oients.
I com sempre, per parlar-nos d'un tema de salut i d'interès, ens sap molt de greu, o no, perquè de fet és monotema, és el tema del que estem parlant totes les setmanes, però alhora ens agrada també estar al dia de les darreres novetats i, vaja, tindre tota la informació. El doctor avui, com no, parlarà de la pandèmia, de la Covid-19, i avui venim a parlar d'aquesta mutació que tant està sortint als mitjans, aquesta mutació, no, doctor, que se li dona, diguéssim, origen aquí al nostre país i que d'aquí s'està escampant a tota Europa. Realment és així?
Sí, sembla que és així. Hi ha una investigació fonamentada en investigadors suïssos i espanyols, i han concluït de forma preliminar que el brot del coronavirus del juny, que es va produir a Lleida i a l'Aragó, que es va detectar entre els temporers que venien a recollir la fruita, va originar una nova variant del SARS-CoV-2, del Covid, que posteriorment es va estendre per Europa amb una rapidesa, sembla ser per els turistes que en van visitar. Han descrit que, o l'han anomenat com el 20AEU1, que és una nova variant, una nova soca. Aquest equip de suïssos i espanyols es centren ara en averiguar si el comportament d'aquesta soca del cop és més mortal o més infecciosa que altres. Sí que han descobert que l'extensió és molt ràpida, però encara no hi ha evidències. Esta soca s'ha trobat entre un 40 i un 70% dels casos en Suïssa, en Irlanda, en el Regne Unit i una mica menys en Noruega, Letònia, Holanda i França.
Que seria una mica, vindria a referenciar, doncs, turistes o països que més han visitat durant l'estiu al nostre país.
Sí, malgrat que en aquella època, al juny, si recordeu, la majoria de països impedien o prohibien visitar tant Catalunya com l'Aragó per la incidència que teníem de casos. Però bueno, sempre sembla ser, o sea, que no sabem, des d'aquí se va estendre aquesta mutació, no sabem si es va originar aquí o veritablement la van portar a algun temporer de los que van vindre, però que des d'aquí el foc s'ha estès per Europa.
Un altre dels temes que va en certa manera relacionat, o no, però que se n'està parlant molt, és el fet dels infants, de la canalla, que són mals transmissors, que ells no pateixen la malaltia de forma tan greu com la patim o la podem patir els adults. Això no sé si tindria a veure amb aquesta immunitat creuada per causa de la vacuna tribacteriana o no hi té res a veure?
Sí, sí, és així, és així. Un equip d'investigació de la Universitat Complutense de Madrid ha identificat l'existència d'una possible immunitat creuada entre el virus Covid-19 i els antígens que estan presents en la vacuna triple bacteriana, que és contra la diftèria, contra el tètanos i la tosferina. Que es posa de forma gradual a tota la infantesa a nivell mundial. Aquesta investigació s'ha publicat en una revista molt important, que és Frontiers of Immunology, on es recomana l'ús d'aquesta vacuna o derivats per potenciar la resposta immunitària de la població front el coronavirus. És conegut que els nens, com molt bé has dit tu, la Covid-19 les afecta d'una manera molt suau. O bé no presenten símptomes, per el contrari, en els adults i la tercera edat, dels quals poden arribar a ser greus, inclús la mort, com tots ben coneixem. Aquest estudi afirma que podrien estar protegits frente a la Covid-19 per la immunitat adaptativa obtinguda a través de les vacunes que hem esmentat abans. Esta vacuna és la que es posa als nanos quan després de néixer, que és la DTP, difteria, tètanos, pertussis, que pertussis ve a ser tosferina. Es posa ja els primers mesos de vida, es posa fins a 3 dosis el primer any i després ja se posa una a les 4 i altra entre els 9 i els 12 anys. S'aplica, com he dit abans, a nivell mundial, i aquesta immunitat va caient amb el temps. O sigui, aquesta immunitat que en els nanos, a mesura que van, que anem, ens fem més grans, va anar caient. I és el que explicaria per què els adults tenen la malaltia i sobretot molt més en la tercera edat. Perquè
seria aquesta distància en el temps, no?, de quan s'havia posat la vacuna, la canalla la té recent, alguns fins i tot estan allò a punt de renovar, diguéssim, la dosis, depèn de l'edat, i això fa doncs que aquests anticossos no estiguin al 100%, podríem dir, no? En canvi, una persona ja adulta, doncs aquesta vacuna, en cas de que se li hagi posat, en principi sí, doncs hi ha molta distància en el temps, no? I sí, aquesta efectivitat doncs ha perdut força.
Entesos. Jo m'he llegit tot l'estudi i una de les incògnites que l'investigador es posa és com és que les persones que tenen el sistema immunitari més deficient són els nanos i la gent gran. Resulta que hi ha una malaltia que les afecta molt a la gent gran i a la gent petita menys. I ese és un dels motius que es va posar a investigar totes les vacunes que es posaven als nanos. I és on va trobar, diguéssim, aspectes d'aquestes vacunes que produïen una immunitat creuada. Val a dir també que en el mateix estudi s'analitza els dos tipus de vacuna que hi ha al mercat en aquest moment. Un és la celular i l'altre acel·lular. Pues bé, en aquest estudi mostra que la major proporció de casos greus, inclús amb la mort, es dona en països que s'aplica la celular. És el nostre cas.
O sigui que seria també un bon indicatiu per aprofitar, no?, i canviar, diguéssim, el tipus de vacuna.
Sí, bueno, jo penso que aquest estudi s'ha de tenir en compte, s'ha publicat. Penso que el que caldria ara, que diguéssim que aquest estudi caldria aplicar-ho, o sea, penso que el que estem acostumats a sentir en la fase 3 de les vacunes que s'estan fent seria posar-la en persones a un grup d'edat de risc junt amb un grup control i veure a los vacunats si minvava la malaltia, inclús la mortalitat.
Doncs interessant tot això que ens està dient el doctor, i bueno, i esperem doncs això, que des dels responsables sanitaris doncs suposo que sí, ho tenen en compte tot això i estan al dia d'aquests estudis i d'aquestes informacions a l'hora de tirar endavant doncs tractaments o fins i tot doncs això, a l'hora de mirar el tema de la vacunació. Parlàvem d'aquesta mutació amb el doctor i jo m'he quedat amb les ganes de preguntar-li aquesta mutació què vol dir? Que és pitjor aquesta versió, diguéssim, diferent de la Covid-19 o no? O és igual però diferent en alguns aspectes?
Lo que està clar és que el virus, el tipus de virus que no està afectant ara és més contagiós que no pas el que va arribar al passat hivern. Però sembla que no és més virulent. Sembla que la mutació genètica li ha donat més eficiència a l'hora de transmetre i fixar-se millor en les cèl·lules que vol contagiar, però sembla ser que és més en les vies respiratòries altes i menys al pulmó. Recordem que una de les complicacions que podia conduir a la mort era l'afectació pulmonar. Sembla que no. No sé si això podria explicar que respecte al nombre de casos que s'estan notificant, la mortalitat no és la mateixa que hi havia en els mesos de març i abril. Esta major transmissió és un dels factors que podien agravar la segona ona que tenim a Europa. No solament per la mutació, perquè també hem de tindre en compte per la socialització d'espai interiors que parlàvem l'altre dia, que succeeix quan comença a fer una mica més de fred.
Sí. Doncs déu-n'hi-do, no sé si el doctor ens vol explicar alguna cosa més ja per finalitzar.
Sí, no, el que vull dir, veiem que va sortint coses, perquè ignorem molt del coronavirus, hi ha moltes dubtes, i de mica en mica se van anar aclarint coses, se van seqüenciant els diferents virus. Ara veiem que hi ha aquest, s'està treballant en vacunes. Per una altra banda, fa poc que també sentien que en Can Ruti se fa una prova en Argentina con la vacuna de la tuberculosi, o sea que, per el que parlàvem davant de les creuades. S'està treballant moltíssim. O sigui, malgrat que moltes vegades el pessimisme no es pot arribar a anidar dintre de les, no, del pensament, hem de tindre l'esperança de que molta gent està treballant, gent molt vàlida. Hem vist que aquí hi ha, en el primer cas de la mutació, hi ha un equip de València, ara aquí hi ha un equip de Madrid, el de Can Ruti és a Barcelona. O sigui, hi ha molta gent que està treballant i estic convençut que això ho superarem. Per tant, no oblidar tota la part que depèn de nosaltres, que és, de moment, com igual que l'edat mitjana, impedir els moviments.
Doncs hi agraïm molt aquest optimisme al doctor Campari Real, perquè això moltes vegades ens ho ha comentat el doctor, que no només és la vacuna en què s'està treballant, sinó que no té res a veure la informació que es té de fa 8 mesos a dia d'avui a l'hora dels tractaments, i a més, doncs això, no es para d'investigar en tot l'aspecte, i segur que d'aquí 6 mesos, o sigui, la informació que es tindrà encara serà més bona, les proves seran més ràpides, se'n podran fer més,
sí,
i això serà important. Doncs res, doncs, ens quedem amb això, amb aquest missatge d'optimisme, que la ciència, la medicina no deixa de treballar-hi, i que segur que en breu doncs, no pararan d'arribar aquestes bones notícies. Moltes gràcies, doctor.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la setmana vinent, si li sembla bé.
Molt bé. Bon dia.
A Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.